Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. La imatge dels joves que malauradament moltes vegades es dona per la televisió els descriu com a despreocupats, poc responsables o poc implicats en el seu entorn social o polític. Afortunadament, però, en realitat són molts els joves que participen en entitats, clubs esportius i fins i tot en la política. A part de tots aquells que de forma individual, sense formar part de cap tipus de grup formal, endeguen projectes empresarials i investiguen en el món científic. Aquest és el cas dels joves de Rock and Ripo, una entitat que no només treballa per potenciar la música a nivell local, sinó que s'ha posat al capdavant d'un projecte per joves i gestionat per joves i que aquest cap de setmana organitza un certamen de joves músics. Un tipus de gent que saben trobar el punt d'equilibri entre passar-ho bé i fer coses que enriqueixin el municipi i a ells mateixos. Una proposta de la que en parlarem tot seguit amb el president de l'entitat, l'Alberto Grille. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya, la Laia Prats. Titulars.
El periodista Antonio Franco inaugura l'aula d'extensió universitària. En parlarem en uns minuts.
Aquest diumenge se celebra una nova sessió del Ripostoc. Coneixerem tots els detalls amb el regidor de Comerç, Joan Fandós, i la presidenta de l'UBR, Maria Villariño.
Alberto Grille, de l'entitat Rock and Ripo, ens acompanyarà en directe per parlar del concurs de músics locals.
Aquesta setmana s'ha presentat la nova web de l'Associació d'Espectadors. Avui a l'Info coneixerem quins serveis ofereix.
I explicarem què ha organitzat el Centro Aragonès durant les festes del Pilar.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posada en el punt i final a l'Info d'avui divendres 7 d'octubre. Comencem.
Esteu escoltant Info.
El Teatre Auditori va acollir el passat dimarts, dia 4, l'acte d'inauguració del curs 2011-2012 de l'Aula d'Extensió Universitària. El periodista Antonio Franco va ser l'encarregat d'impartir la primera conferència sobre el paper de la informació en l'actual crisi econòmica. L'acte va comptar amb les intervencions prèvies de Judit Penedès, delegada de formació permanent de la UAB, Montse Lamusa, presidenta d'AFOPA, Maria Lladó, regidora de Serveis Socials, Àngels Pujols, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària de Ripollet i Juan Parralejo, alcalde de Ripollet.
Molts dels presents van coincidir a felicitar la Junta de l'entitat per la tasca que desenvolupen en la promoció de la formació entre la gent gran i van animar els assistents, la majoria alumnes de l'aula, a continuar participant en aquesta iniciativa. Es tracta del tercer curs de l'aula d'extensió universitària que enguany ha tornat a augmentar el nombre de socis fins a arribar als 130 alumnes.
El periodista Antonio Franco, actual assessor de presidència del Grupo Z, exdirector del Periódico de Catalunya i president de l'Associació d'Amics de la UAB, entre d'altres, va explicar als assistents que l'uneix a Ripollet l'amistat que manté des de fa molts anys amb una família ripolletenca.
La visita d'Antonio Franco no es va limitar a la xerrada, sinó que el periodista va aprofitar la jornada per visitar l'Ajuntament i alguns equipaments culturals de la ciutat. Moments abans de la xerrada, Franco ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio.
He tingut una jornada d'aproximació al món cultural i al món institucional d'aquí de Ripollet. En unes poquetes hores he passat de tenir un coneixement superficial, perquè jo coneixia Ripollet abans, però vull dir com ciutadà que trepitja el carrer i de que pues he tingut una certa aproximació a projectes, a una mica a les il·lusions, als plans, en alguns casos truncats a causa de la crisi, però també les coses que s'han posat en marxa en aquests darrers anys, i he tingut una certa explicació també de com s'ha anat replantejant des del punt de vista urbanístic aquesta vila. I estic supercontent perquè tinc la impressió de que aquesta és una ciutat bastant significativa de lo que és el nostre país.
Quan el tema de la conferència sobre el periodisme i la crisi, Antonio Franco assegura que aquesta crisi no la coneixen ni els economistes, ni els polítics, ni els periodistes. L'exdirector del periòdico assegura que a vegades els professionals de la informació contribueixen al desconcert, ja que informen sense la perspectiva necessària.
De vegades tenim des del punt de vista de sector professional, tenim l'error col·lectiu d'intentar explicar coses que nosaltres no entenem, en lloc d'intentar traslladar més bé les impressions i els anàlisis que fan la gent que coneix. Aquest és un problema bastant important. La informació també que ens arriba a nosaltres i que tenim després l'obligació d'escampar moltes vegades és contradictòria. Tinc la impressió de que estem d'una manera majoritària, ajudant més al desconcert de la gent per intentar seguir la tècnica dels impactes, amb una certa mancança de perspectiva de què és en realitat el que està succeint.
Antonio Franco assegura que aquesta crisi general coincideix amb una crisi en el món mediàtic que fa que els periodistes impregnin d'un cert pessimisme al conjunt de l'opinió pública.
Jo crec que un dels problemes més greus que té la crisi actual és el pessimisme excessiu que hi ha. Jo crec que les coses no van bé, les coses no pinten bé, però evidentment hi ha molt espai per lluitar, hi ha moltes coses que funcionen, i nosaltres, en canvi, globalment, parlo del conjunt dels mitjans, estem donant una visió bastant catastrofista, seguint també una certa tradició de que quan un gos mossega una persona i li fa mal és notícia, i si una persona té bona relació amb el seu gos, això no surt mai a un diari, no? Jo crec que hi ha també una certa contaminació d'aquest tipus. En definitiva, tinc la impressió de que ho fem fluixet,
Quan a la iniciativa de l'Aula d'Extensió Universitària, el periodista president de l'Associació d'Amics de la UAB no va tenir més que paraules d'admiració, ja que considera la formació com un element democràtic més.
Per tot el que sigui, treballar perquè a tots els nivells sempre hi hagi les possibilitats concretes, pensades, estructurades, d'arrodonir formació i coneixement de la gent, jo crec que són imprescindibles, i a més és el que hem sentit també el que podríem dir a una vida democràtica en el sentit ple.
Francisco Javier Tapia, regidor del Partit Popular i president comarcal de Nova Generacions, va presentar dilluns en roda de premsa les propostes del seu col·lectiu en matèria de seguretat, comerç i mobilitat al barri de Can Mas. Així, els joves del Partit Popular van demanar més presència policial al barri, més control dels horaris comercials i que es construeixi l'aparcament subterrani al Parc de Rizal.
Tapia va assegurar en declaracions a la premsa que una quinzena de comerços del barri incompleixen la normativa dels horaris comercials. A més, va manifestar que la majoria d'aquests comerços estan regentats per immigrants. Quan a la presència policial va reclamar la presència de les patrulles mixtes de Mossos i policia local al barri. L'escoltem.
En primer lugar, estricto cumplimiento de la ordenanza de convivencia y civismo en lo que se refiere a sanciones. En segundo, reclamamos un acuerdo de colaboración entre policía local y Mossos para que estos últimos, en caso de que se infrinja la ordenanza de convivencia, puedan sancionar. Recordamos que este acuerdo ya existe en la ciudad de Barcelona y ha dado muy buenos resultados. Y en tercer lugar, patrullas mixtas de Mossos y policías locales que inspeccionen a pie todas las calles del barrio. Hasta el momento tan solo se pueden ver las patrullas mixtas a pie en la Rambla Sant Jordi. Nosotros queremos que se vea en todo Ripollet, pero especialmente en el barrio de Can Mas.
Finalment, en referència a l'aparcament subterrani, Tapia va proposar que es refaci el plec de condicions perquè sigui més flexible i doni la possibilitat que es puguin presentar més empreses.
La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet ha fet arribar una nota de premsa on deixa clara la preocupació de l'equip de govern pel que fa al nombre de places, tant de primària com de secundària del municipi.
Segons el comunicat, la regidoria d'Educació treballa de forma constant amb la direcció dels serveis territorials d'ensenyament i afirma que ja fa mesos que l'Ajuntament va cedir els terrenys necessaris per a la construcció d'un nou centre educatiu a Ripollet, cosa que evidencia la seva implicació en aquest tema. Ara correspon a la Generalitat de Catalunya continuar amb la tramitació necessària per a que aquest centre sigui una realitat. D'altra banda, quan a les escoles bressol és la mateixa Generalitat la que té la competència i que està incomplint els acords als que havia arribat. A la nota s'especifica que l'Ajuntament de Ripollet no ha deixat de fer pressió a la Federació de Municipis de Catalunya per mostrar el seu desacord amb les retallades en l'educació dels 0 als 3 anys, cosa que ha fet que el consistori s'hagi hagut de fer càrrec íntegrament de les despeses que això ha suposat amb caràcter retroactiu. Des de la regidoria d'Educació afirmen també que l'Ajuntament no té coneixement de quan rebrà la subvenció del curs passat i fins ara tampoc s'ha rebut la corresponent al nou curs 2011-2012.
El COP Compromís per Ripollet va declarar en roda de premsa aquest dilluns que, tot i valorar molt positivament totes les actuacions tant urbanístiques com els projectes socials de la Llei de Barris, ha mancat participació. Des del grup de l'oposició han lamentat que la comissió de seguiment, on estan representats, només s'hagi reunit de forma escassa i amb caràcter informatiu quan s'han presentat projectes grans i no se'ls ha donat opció a debatre l'execució dels mateixos.
En aquest sentit, els membres del COP han declarat que si la participació en la Llei de Barris continua sent la mateixa, deixaran la comissió. Escoltem José María Osuna, regidor del COP.
Ha tornat a ser, segons el nostre parer, un fals projecte de participació, perquè aquesta comissió de seguiment s'ha reunit de forma escassa i quan s'ha reunit ho ha fet així com a impulsos, com a desagades. A més, també, en aquestes reunions i en aquest projecte dit de participatiu, ha estat una comissió que tenia, creiem nosaltres, poc poder decisori i les decisions que prenien eren bastant insubstancials.
Osuna també va afirmar que, tot i valorar molt positivament tot el que s'ha fet fins ara al barri de Can Mas, la Llei de Barris no pot finalitzar, especialment els projectes socials, i ha instat el govern que reclami una pròrroga de la Llei de Barris per tal de poder realitzar el 100% dels projectes.
Els projectes socials han de continuar, no per aturar-se de cap manera, perquè si no tampoc tindria gaire sentit. Tota la feina que s'ha fet fins ara, els projectes socials, són una cosa que van a llarg termini i que han d'estar sostinguts al llarg del temps. A més, ara, que durant aquests anys d'aplicació d'aquesta Llei de Barris a Can Mas, doncs, entre altres coses, de les problemàtiques que ja hi havia al barri, doncs el tema i el problema de l'atur s'ha colpejat encara més fortament, en especial també a tota la gent que hi viu allà.
Respecte a les actuacions no executades des del Compromís per Ripollet, han criticat que no s'hagin fet els dos aparcaments subterranis previstos, el per 1 de maig i el de Rizal, i consideren que l'oficina de la Llei de Barris es podria haver situat al parc del 1 de maig en lloc de comprar un local per una quantitat desorbitada al parc del Rizal.
Fins al proper dilluns 10 d'octubre estaran exposades al públic les llistes del cens electoral. L'objectiu és que aquelles persones interessades puguin consultar-les a l'efecte de presentar reclamacions i poder votar sense problemes a les properes eleccions generals del 20 de novembre. Les dades es poden consultar de forma presencial o online.
La consulta presencial s'ha de fer a l'oficina d'atenció al ciutadà ubicada al carrer de Balmes 2 de dilluns a dijous de 8 del matí a 7 de la tarda i els divendres de 8 a 2. També es podrà consultar a través de la web municipal ripollet.cat on, introduint les dades personals, s'indica el col·legi electoral, el districte censal i la mesa on correspon votar. D'altra banda, fins al 24 d'octubre es pot sol·licitar el servei gratuït d'interpretació de llenguatge de signes i el kit per a les persones discapacitades visuals per tal que puguin exercir lliurement el seu dret a votar.
Durant tot el matí d'avui, la sala d'actes del Centre Cultural ha acollit una sessió de treball de la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn, oberta a tota la comunitat educativa.
Aquesta sessió ha comptat amb l'assistència de Jani Gordo, subdirectora d'Atenció a la Comunitat Educativa i responsable de la Generalitat dels Plans Educatius d'Entorn, que ha realitzat un col·loqui sota el nom On Som i què hem après per al futur. L'objectiu d'aquesta sessió de treball és buscar vies per seguir treballant les actuacions endegades de la manera més sostenible i per poder donar continuïtat al treball que es va endegar amb el Pla Educatiu d'Entorn.
Durant l'any 2011, el Consorci per l'Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental, el COPEVO, ha impulsat el treball conjunt amb entitats locals, patronals i sindicats per sumar esforços en el posicionament de la comarca i aglutinar projectes locals rellevants de desenvolupament i promoció econòmica, tant des de l'àmbit públic com privat. En aquesta línia i amb l'objectiu de posicionar el territori com un pol econòmic capdavanter del corredor mediterrani, el COPEVO promocionarà la comarca a la Fira Expo Real que se celebra a Múnich. El polígon industrial al Martinet serà present a la fira a l'estand de l'Incasol.
La comarca del Vallès Occidental és la que disposa de més sol net per activitats econòmiques de Catalunya, amb un total de 135 polígons d'activitat econòmica que suposen més de 2.500 hectàrees. El Vallès Occidental serà present a la Fira de Múnich a través del projecte Barcelona Econòmic Triangle, liderat per la Generalitat de Catalunya a través de l'Incasol i el Departament d'Empresa i Ocupació i l'Ajuntament de Barcelona. Un dels resultats del treball conjunt realitzat els darrers mesos és el catàleg de polígons del Vallès Occidental, una eina online amb informació especialitzada de cada zona d'activitat econòmica. Destaca també la segona edició de la publicació Projectes rellevants del Vallès Occidental, amb la selecció de més d'una vintena de projectes significatius que ja estan en marxa o que estan previstos d'iniciar-se.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge podem gaudir d'una nova edició del Ripostoc de Tardor, una nova fira d'estocs i promocions de les botigues de Ripollet que s'instal·laran durant tot el matí a la Rambla de Sant Jordi. Un matí on, a més de fer compres, podem gaudir de nombroses activitats i actuacions. Aquesta iniciativa està organitzada novament per la Regidoria de Comerç i la Unió de Botiguers de Ripollet. És per això que ens acompanya el seu regidor, el Joan Fando, regidor de Serveis Municipals, Comerç, Indústria i Turisme i el Mercat Municipal, i Maria Villariño, presidenta de la UBR, i Javier Alonso, secretari de la UBR. Molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Info de Ripollet Ràdio. I bé, com es presenta aquesta edició del Ripostoc?
Bé, doncs com cada any, intentem que sigui una festa del comerç al carrer. És cert que amb la situació actual que estem patint, doncs cada vegada costa més que els comerços doncs donguin el pas de sortir al carrer i puguin treure els seus productes a la venda, vull dir, ensenyar-los i intentar vendre'ls també el que puguin. Però bueno, nosaltres no manquem d'interès, no ens quedem enrere i intentem doncs que siguin els màxims.
Tot i així, la consolidació del Ripostoc és evident. Quants estants teniu previst col·locar aquesta vegada?
23 carpes hi ha.
23 carpes. Sí. Parlem de molta varietat de productes?
Sí, tenim de tot. Tenim perruqueries, tenim gimnasos, tenim autoescoles, tenim de tot, com sempre, una miqueta de tot, i roba. Però bueno,
podríem dir que
es presenta bé, sí, molta varietat, això sí.
De roba podem dir que és el que més productes es venen.
Sí, és el que
venen,
més hi ha, no? Però bueno, però molta gent ja s'anima en aquest temps de crisi a posar-se també per donar-se a conèixer més que res també, perquè una perruqueria, una autoescola, i sempre surten contents per això.
Uh-huh. Us consta, per exemple, si els comerços de nova obertura aprofiten el Ripostoc per donar-se a conèixer i per
presentar? Sí, sí que ho fan, sí. Home, la gent li costa animar-se, perquè estem amb els temps que estem, però bueno, però i ja és un diumenge, que també costa una mica, però bueno, però sí que s'han animat.
Home, de fet, en aquesta edició, si no vaig errat, hi han uns 8 comerços nous que s'incorporen. Vol dir que, a veure, si hi ha una rotació, vull dir, n'hi ha que per motius X no volen participar, però sí que n'hi han de nous que tenen interès a participar. També és lògic que n'hi hagin més comerços de roba, perquè és el producte que més és més adient per un tipus de festa o de celebració com aquesta, no? Que ells treuen el seu estoc, clar. El que és altre tipus de comerç, doncs, potser no tenen un estoc que sigui tan perecedero, que dirien en castellà, doncs que com el de la roba, que ja sabem que hi ha 2-3 temporades i van canviant.
Mm-hmm. Bueno, recordem que no només s'ofereixen productes de rebaixa, sinó que a més es presenta la nova temporada.
Sí, també es presenta la nova temporada.
Mm-hmm. Quina resposta solen tenir dels visitants a nivell de vendes, per exemple?
Home, depèn, però bueno, generalment la gent, hi ha bastant gent i no, està bé. Jo després pregunto i a tothom, vulgui que no, sempre li va bé.
Esperem que el dia acompanyi.
Sí, també, això sí. Perquè sobretot que, això que no plogui.
Que baixaran les temperatures i que plourà, però...
No, el diumenge...
Bueno, que baixin les temperatures sí. Ja convé una mica. Que no és normal que patim la calor que estem patint. Ara, que ens faci una miqueta de sol. Tampoc massa, eh? Si no, acabem torrats.
El Ripostoc sempre va itinerant. Aquesta vegada s'ha escollit el centre de la Rambla. Per què?
Perquè ja tocava. Perquè ja tocava. Perquè, home, l'hem fet... El vam fer a la plaça de l'Ajuntament, l'hem fet diverses vegades a la Rambla Pinatons davant del pavelló, l'hem fet a la Rambla Sant Jordi a partir de la plaça Font i a partir del carrer Sarrià, des de la plaça Font, l'hem fet també un parell de vegades.
Ara toca.
Per tant, vol dir que ja tocava al centre també poder fer quelcom. L'hem fet també al Molí, a la plaça del Molí, o sigui que, a veure, és itinerant, i del que es tracta, doncs, d'ubicar els llocs més propers, més cèntrics, i que pugui haver-hi més participació per part de la gent.
I quan ho fareu al Pont Vell?
Això és una bona pregunta.
Quan teniu pensat traslladar-vos algun dia al Pont Vell?
Home, el que passa és que ja és una miqueta complicat, no és complicat. Que res per la gent, per portar ja la gent.
Ah. Ja. Jo suposo que després de 15 edicions, us heu donat, si, segons la ubicació que té el Ripostoc, les vendes van millor, van pitjor, la participació dels comerços és diferent, això
sí.
Es nota?
Sí,
canvia?
Sí, és clar, sí. És clar, perquè, aviam, tots tenim el nostre petit interès i no és el mateix anar-se'n a muntar comerç, doncs, a Can Mas, que anar-lo a muntar, doncs, a la Rambla Pinetons, o que anar-lo a muntar al centre, o que anar-lo a muntar a la plaça de l'Ajuntament. Sense menysprear ningú, però la gent, doncs, venir al centre és relativament fàcil, sortir del centre per anar a la perifèria, a la gent ja li costa més, i això el botiguer també ho nota i també ho veu, i aleshores també són més reticents a desplaçar-se o a ubicar-se en llocs en què realment doncs no hi haurà afluència de públic. Per ells el més important és l'afluència. És important la venda, però també és important l'afluència de públic perquè els puguin conèixer i puguin veure el producte. Clar, si no hi ha afluència de públic, mal guanyat.
Molt bé. A part, evidentment, dels estants, a nivell d'altres activitats, què és el que teniu preparat?
Ah, bueno, ho tenim preparat
Maria,
aquí.
Et toca a tu.
Sí, em toca a mi, no? Bueno, aquí al Centre Cultural tenim, bueno, i hi ha el Ritam Mollo, que aquestos faran itinerants, aniran pel carrer, fent soroll. Després tenim gimnasos, el Bunkai també participa el ballet infantil de la Penya Flamenca La Macarena a l'Alba, els country de Ripollet, i després al llarg de tot el matí el Club d'Escacs faran partides ràpides d'escacs.
Però teniu escenari aquest any?
Sí, aquí al Centre Cultural.
Al centre, el pati del Centre Cultural.
Sí, al pati. El presentarà com sempre a la Careta, i també tindrà una carpa per fer pintures i faran presentacions també, que sempre ens ajuden.
A més gent. També hi haurà inflables.
Sí, també inflables, sí.
Uh-huh. Aquest any hi ha premis.
Sí. Sí.
També? I què regaleu?
Bueno, mira, una estància... Dues escapades de cap de setmana a l'hotel Aquarium Wellness Spa de la Pineda de Salou.
Ah, molt bé.
Per relaxar-se. Després de les vacances va bé. Sí.
Bueno, fantàstic. Anirem a provar a veure si
a les 13:30, que estigui tothom.
Uh-huh. Molt bé.
Pel sorteig.
Senyor Fandos, quan al nivell del comerç local, quina és la situació actual que tenim?
Bueno, és una situació complicada. No difereix de la situació d'altres poblacions. En aquests moments el comerç pateix gairebé més la crisi, perquè, clar, si els veïns, si la gent que va a comprar ens retraiem, ens aguantem i no volem gastar per tal de que no veiem com està el panorama, no? O sigui, veiem com està el panorama, però no veiem una sortida allò una mica feliç, doncs lògicament intentem no consumir, intentem o consumir el just, i lògicament el comerç, tot el comerç d'això se'n reflecteix, vull dir, d'això pateix. I el comerç de Ripollet, tot i que no paren d'obrir-se comerços constantment, també és cert que en contrapartida doncs també n'hi ha que tanquen. Mm. Vull dir, hi ha una rotació i la situació és la que és.
I a nivell de socis de la UBR, això us està afectant a nivell de baixes?
Sí, bueno, hi ha hagut baixes, però també altes.
També hi ha altes.
Sí, també hi ha altes.
La cosa està...
Estem una miqueta mantenint.
Més o menys, en quants socis esteu ara?
105 o 110, més o menys.
A nivell de consistori, per poder pal·liar tot això, quina és la tasca que s'està fent des de comerç?
Pues la tasca que estem fent és col·laborar amb les entitats que porten, o sigui, que treballen amb el comerç, en aquest cas la UBR, i facilitar al màxim doncs, tot el que està a les nostres mans per tal de que es puguin ubicar els comerços a Ripollet. No podem fer gaire tasca més que la d'ajudar a promocionar i ajudar en el sentit d'instal·lació. No tenim gaires més eines per poder fer. i això sí, col·laborar doncs, en tot el que puguem.
A nivell de propers projectes, suposo que ja deu estar treballant per la campanya de Nadal.
Sí, ja estem treballant.
Ens podeu avançar alguna cosa? Xivar-nos algo? Bueno, aquí, ara que no ens escucha nadie.
Seguro. Bueno, la campanya de Nadal, bueno, encara està una mica, ens falten moltes coses, molts detalls, però bueno, ja la tenim quasi i ja està, però no dic res.
No dic res, no. Bueno, això sí.
És sorpresa, eh?
Però bueno, sorteig
n'hi haurà. Sí, home, i tant que sí. Que això ja, sí,
nosaltres
sí.
Hi tenim un paper,
sí, tant, que teniu.
Fer, és més que res, sí. Per guardar el dia, sorteig en farem.
Sí, sí, ja.
Fantàstic, fantàstic.
Doncs I el Toni el presentarà, com sempre.
Doncs allà estarà, Ripollet Ràdio, com sempre,
sí.
Com
cada... I agraïm molt que vingui.
Doncs a nosaltres només ens queda desitjar que vagi molt bé diumenge.
Gràcies.
Que ens veurem. Ens veurem, vale. Per la Rambla passejant.
Ens veurem, ens veurem.
I comprant.
Exacte.
I agrair-vos a tots tres, a la Maria Villariño, al Joan Fandos, i bueno, el secretari, que al final no l'hem deixat parlar, el Javier Alonso.
No digo nada.
No dices nada.
No digo nada.
Però ganes de que el Ripostoc vaya. Bueno, mira, aprovecha ahora e invita a la gente que nos está escuchando a que vingui i participi del Ripostoc.
Hombre, estando en la Rambla, ¿vale? Siendo un día que va a ser un día que va a estar muy bien, porque el tiempo marca que va a estar fresquito, ¿vale? O sea, que es lo idóneo. Habiendo muchas novedades a nivel de tiendas, porque nunca habíamos tenido ninguna de animales, ¿vale? Y este año tenemos una de animales, ¿vale? Y bueno, y como todos los años, habiendo tanta actividad, a ver que no vengáis porque... Porque no está en Ripollet, o sea, que no hay más, o sea, que claro. Tiene que venir.
¿Qué va a hacer el domingo?
Pues no, nada, pasear, que sería pasear, si está clarísimo.
No, muchas gracias a los tres.
Gracias, gracias a ti por invitarnos.
Buena tarda.
Gracias. Buena tarda, gracias.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El passat dissabte 1 d'octubre va morir el doctor Ernest Boquet i Jiménez, científic reconegut i fill predilecte de la vila de Ripollet des de l'octubre de 2010.
Vaig començar als Estats Units perquè em va donar una beca la Generalitat de Catalunya per visitar una sèrie d'hospitals d'allà, tant de Nova York com de Washington. I llavors jo vaig haver de fer uns escrits doncs, sobre com tenien les coses i si hi havia alguna cosa a arreglar aquí als hospitals de Catalunya. De fet, no hi havia tanta cosa i estàvem a un nivell equiparable amb ells.
Ernest Boquet va néixer a Ripollet l'any 1946 i vivia actualment a Sant Fruitós de Bages, on es va traslladar després de 40 anys. Catedràtic de microbiologia a la Universitat de Barcelona, expert en microbiologia, parasitologia i anàlisi clínic, Boquet havia estat assessor del Ministeri de Sanitat Espanyol i diversos comitès científics de la Generalitat de Catalunya i ha deixat un important llegat científic.
Doncs jo feia cursos per ensenyar-los com podien fer el diagnòstic de tal o qualsevol bactèria o d'un virus o del que fos i que ells ho apliquessin amb el mínim de gasto per l'hospital.
En l'àmbit personal, Ernest Boquet era conegut per ser el fill de la Reyes, propietària de la farmàcia Boquet del municipi. A banda de la seva vessant professional en la microbiologia, l'altra gran passió de Boquet era el bàsquet. Així, era coautor juntament amb el seu amic Modest Serra del llibre editat a motiu del 75è aniversari del Club Bàsquet Ripollet, que el va anomenar soci d'honor el passat mes de desembre.
Bueno, va sortir pel fet de que ja hi havia algun escrit, petitó, que em parlava, però no hi havia una recopilació concreta des del 1931 fins al 2006. Llavors ens vam proposar fer-ho i jo vaig escriure el text i ell em va ajudar a recopilar les fotografies que s'integraven en el text.
Membres de la Junta del Club van acomiadar Ernest Boquet durant el seu enterrament i aquest cap de setmana el van recordar fent un minut de silenci abans de començar els partits i els jugadors del Ripollet van lluir crespons negres a l'avantbraç. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Ripollet, en nom de tota la corporació municipal, també va expressar el seu condol a la família Boquet. Per l'alcalde de Ripollet, Ernest Boquet sempre serà present al nostre municipi.
La mort d'Ernest Boquet ha estat una mort que ens ha deixat una mica sobtats a tots perquè ha estat una mort que ens ha deixat una mica orfes, no? Fa un any, justament, la sala de plens s'omplia de persones del poble, amics i familiars de l'Ernest, perquè bueno, li van retre un homenatge merescut, que era nomenar-lo fill predilecte de Ripollet, que estimava molt el seu poble, que el portava sempre en el cor, i que era un reconeixement a la seva tasca professional, una persona, una eminència en el món de la biomedicina, perquè era una persona inquieta i bueno, la seva enfermetat l'impedia de fer la seva activitat professional, però no l'impedia de fer coses com aquesta del llibre o col·laborar amb altres persones i entitats del poble. Jo, a nivell personal, doncs, tinc un record excel·lent d'ell. Fa molts anys que el coneixo. Ha estat una persona alegre, una persona que sempre, quan parlaves, notaves que era una persona intel·ligent, que anava una miqueta més enllà del que és normal. Diuen que les persones no moren fins que els que quedem vius els tenim en el nostre record, i jo crec que l'Ernest trigarà molt de temps en morir.
Avui fa un any, Ripollet nomenava Ernest Boquet fill predilecte de la vila.
Vull agrair l'honor que em fa l'Ajuntament de Ripollet, el seu alcalde, el senyor Bernalejo, i a tot el consistori el concedir-me aquest nomenament de fill predilecte de la vila.
Aquells ciutadans que ho desitgin poden visitar l'Espai Boquet, el vestíbul del Centre d'Interpretació del Patrimoni de Ripollet, on, seguint la línia de l'exposició permanent Protagonistes, ripolletens que deixen petjada, es fa un repàs de la seva vida professional i per la seva vinculació amb Ripollet. Tot això il·lustrat amb fotografies i acompanyat d'una vitrina amb diversos objectes que Boquet havia emparat al llarg de la seva trajectòria com a expert en microbiologia, parasitologia i anàlisis clínic. Un espai perquè el record del doctor Boquet no desaparegui mai.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
L'entitat Rock and Ripo ha organitzat un concurs de joves músics que es desenvoluparà en dues sessions. La primera tindrà lloc aquesta tarda nit al pati del Centre Cultural, amb la participació de diverses formacions musicals de Ripollet. La segona serà el proper dissabte 22 d'octubre. L'activitat compta amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut i el Pla d'Intervenció Integral al barri de Camàs. Per parlar-ne, ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic l'Alberto Grille, president de Rock and Ripo. Alberto, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per atendre la trucada de Ripollet Ràdio.
A vostès.
Alberto, parla'ns d'aquest concurs. Quina és la seva intenció?
Sí, bàsicament és promoure una mica la música en directe, perquè no hi ha molt moviment encara per Ripo d'aquesta iniciativa, no? I llavors, parlant amb l'Ajuntament, vam fer un projecte, se'l van aprovar mediant el tema del Camp Mas, que hi ha una subvenció i tal. I llavors, avui, el dia 22, muntem un concert per a joves músics i tal, però una mica perquè puguin sortir de l'ensaig rutinari i puguin fer alguna mica de concert, no?
Uh-huh. Parlem del d'aquesta tarda.
Sí, del d'aquesta tarda.
Qui actuarà?
Sí, aquesta tarda toca primer Helden, començaran a les 7, després, que bueno, és un grup de metal, Helden. Uh-huh. Després tocaran els Ramones de Ripollet, que fan versions de qui va ser de Ramones. Després tocaran Coffee Roberts, que fan versions de rock and roll i una mica de folk irlandès. Passarem després amb el Ventilador, que fan rumba, i per últim tancarem amb Infate, que és rock. Tot i així, s'ha parlat de que potser els Coffee Roberts i el Ventilador es canvien l'horari, encara està una mica per veure, però bueno, tocaran aquests cinc.
Mm-hmm. Bueno, és impressionant perquè estem parlant de cinc grups i cadascun, sí, més o menys, són estils completament diferents.
Sí, són força diferents, perquè també volem donar una mica de ramall diferent, no?, a l'estil de música. No apostem per un en concret, sinó que volem una mica de varietat.
Uh-huh. Com heu fet aquesta selecció? Com vau triar els grups que es presentaven?
Sí, bàsicament perquè, bueno, coneguem en el cercle d'amics força músics, i el típic, no?, l'amic de l'amic, i al final aquest poble no és tan gran, no? Uh-huh. Es coneixem tots. I llavors, doncs, vam per Facebook i tal, ens van organitzar una mica, i van sortir voluntaris. I bueno, d'en boca en boca vam acabar on estem ara. Es van anar apuntant i ha sortit força bé de moment, segur que ho passarem bé.
O sigui, la participació del concurs d'aquesta nit era lliure, o sigui, els grups que volien podien venir...
Exactament. Nosaltres teníem uns horaris i vam dir qui vulgui apuntar-se que s'apunti. I el típic, ens van arribar correus i tal, via Facebook i via Hotmail, i vam organitzar aquest event.
Uh-huh. Però això és un concurs, o sigui, que avui sí, deu haver-hi un jurat...
Sí, exactament.
Com funcionarà? Explica'm una miqueta.
Sí, el tema és que tocaran els 5 grups, llavors hi haurà una mena de... Perdona per el soroll.
No, tranquil.
Hi haurà una mena de votació que també participarà gent del públic, escollida una mica l'atzar, no?
Uh-huh.
I després hi haurà dos guanyadors, un en la modalitat de show, anem a dir, o d'espectacle, i un altre en qualitat de musical. Llavors, aquests campions, diguem, campions sonava la ment, els guanyadors, no?, una mica... participaran després en el dia 22, que serà un concert una mica més gran.
Uh-huh.
I bueno, com a premi també tenim un sopar en la neu, en la pizzeria La Neu, i un petit regal sorpresa, que bueno, ja ho veuran.
Que els hi donareu aquesta nit, no?
Exactament.
Vale. Pel teu somriure detecto que, bueno...
És una cosa bona, simbòlica, és divertida més que res. Realment el premi bo és el de La Neu, no? Però bueno, és cachondeo, anem a dir.
El dia 22 dius que ja és un concert una mica més gran. Parla'm d'aquest.
És una mica més gran. També li hem dedicat una mica més de diners i esforç, però uh-huh. bueno, això és una mica... També és el primer que organitzem avui, no?
Uh-huh.
I llavors així anem a dir que escalfem, no?
Ja.
És com, a veure, què tal.
Qui tocarà el dia 22?
El dia 22, doncs mira, això és un tema recurrent perquè t'explico, encara no ho tenim molt fixat. O sigui, la idea era tornar la setmana vinent, em sembla, que no sé si em van dir també per tornar a la ràdio,
uh-huh.
i especificar millor els grups, perquè hem baixat els cortes Tuquill, hi ha uns quants més, però encara no estan assegurats del tot.
Encara
llavors,
no...
Mullar-me ara seria una mica, potser anem a dir, mig mentir, perquè no sabem bé si segur si poden vindre.
Vale, encara no heu tancat el cartell, que es diu.
Exactament. Llavors està a l'aire i encara no podem especificar molt bé.
Vale, fantàstic. El que sí que sabeu és que és a les 7 de la tarda al pati sí. del Centre Cultural, també?
Exactament, al cafetí també.
Vale, fantàstic. Parlem una miqueta de la vostra entitat, de Rock and Ripo. Us va unir sí. fa 3 anys. Explica'm una miqueta com va sorgir la idea.
Sí, la idea era, bàsicament, part de nosaltres eren músics i, bàsicament, van notar que per tocar en Ripollet la cosa estava força difícil, perquè si bé hi ha events com, per exemple, la Nit Jove, per exemple, que està molt bé, faltaven molts concerts durant l'any. Llavors, un grup d'amics i tal es van unir en un bar en qualsevol, no fa falta tampoc especificar, no? Estaven per allí i van dir, hòstia, podríem organitzar nosaltres, per què esperar, no? Per què buscar una altra cosa? Llavors, parlant, ens van informar, ens van ajudar gent d'altres entitats, i ens van assessorar, anem a dir. Llavors van anar a Hisenda i tal, i no ho vam veure tan difícil. Era més tràmits, no?, i això, i burocràcia, però ens vam organitzar i, bueno, el tema és que ara ja estem una mica lluitant pel que nosaltres voldríem, no? I, bueno, a veure, en consurt, jo crec que de moment ho portem força bé,
uh-huh.
i si tot segueix així, i potser l'any que ve potser podem fer alguna cosa més gran, o... I això.
Em deies
I bàsicament
que...
la Junta som tots amics, o sigui, és com el grup d'amics que hem fet una associació, bàsicament.
Deies que lluiteu per al vostre objectiu. Em sembla que no m'equivoco si dic que un dels vostres objectius és tenir una sala de concerts a Ripollet.
Sí, això és l'objectiu final i és el que tenim entre... Bueno, el tenim al cap i això no ens ho treurà ningú. És l'objectiu final perquè, bueno, sempre hi ha una mica de problemes, no?, de jocs, d'on podem tocar, no?, portar l'equip i tal. L'utòpic seria tenir una sala de concerts. Llavors, que tal dia volem tocar en qualsevol lloc? Només seria trucar als grups, perquè tot ja estaria allà, l'escenari, l'equip, estaria insonoritzat o preparat per tocar, i llavors ja no hauria cap problema per organitzar res. Seria fer 3 trucades i ja ens podríem tornar a tocar. I això seria, diguem, l'objectiu final de tot això. Que, bueno, està difícil, però no ens remirem. O sigui, estarem al peu del canó sempre apostant per això.
Heu fet alguna gestió sobre aquest tema?
Encara no, perquè com som força nous i tot això, i encara ens estem registrant, fa 4 dies que que ens vam enregistrar en el Centre Cultural,
uh-huh.
i aquests concerts ja força feina ens estan portant, perquè també no tenim experiència, no? Ens estem posant les piles encara, i aquest tema encara no l'hem abordat. Però, bueno, com a per als pròxims anys i tot això, ho tenim present.
Uh-huh. A part del festival, del certamen aquest que heu organitzat, quines altres activitats heu fet com a entitat?
De moment, la d'avui és la primera i la del 22 serà la segona. I llavors, ara estarem omplint papers i tal per posar-nos en les subvencions de l'any que ve de l'Ajuntament. I llavors, amb aquestes subvencions intentarem repetir una mica el d'aquest any. No sabem si en concursos o només concerts, però intentarem que sigui alguna cosa semblant per portar una rutina i canviar una mica els grups també, per donar oportunitats a altres i tot això.
Podríem dir que de la mateixa manera que tenim una programació estable de teatre, us agradaria tenir una programació estable de concerts.
Exactament, exactament. O sigui, tu ho has dit ara. Seria això, tenir una agenda, no?, durant l'any, de dir, tenir una rutina de concerts, no dir, ostres, podem muntar un cada 5 mesos, no, alguna cosa de dir, ostres, cada 3 setmanes és viable fer un concert, no molt gran potser, però suficient perquè la gent no s'adormi, no, per dir, hòstia, qui toca d'aquí el mes que ve, no, per exemple, i això dona molta vida.
Em comentaves que amb els grups locals sou tots col·legues, sou tots amics, quan vau decidir muntar aquesta...
Menys, sí, exactament, o sigui, jo per exemple no conec a tots, però alguns sí, i els que no conec jo, per exemple, gent de l'associació també els coneix els altres. Uh-huh. En si és una mica cercle, perquè tots anem als mateixos bars, als mateixos jocs de concerts, i al final tot el món es coneix i tal, és, no és molt gran el cercle.
Suposo que quan els hi vau presentar la iniciativa, encantats i recolzament absolut per part de tots els grups.
Sí, exactament, de fet hi ha gent, aquesta tarda vindrà gent a ajudar-nos i tot, que està molt contents amb la iniciativa, perquè el que feia falta, com jo sempre dic, músics a Ripollet hi ha molts, hi ha molt, o sigui, hi ha molta fusta aquí bona, perquè l'únic que fa falta és un joc per donar-los perquè toquin. De fet, ja et dic, o sigui, talent hi ha, el que falta és joc i horari. És només això.
Doncs Alberto Griller, president de Rock and Ripo, moltíssima sort per aquest vespre. Recordem, a les 7 de la tarda, al pati del Centre Cultural, davant del Cafetí, concert del concurs dels grups de joves músics. Alberto, molta sort per aquesta tarda.
Moltes gràcies i, bueno, ja repetirem.
Ja hi pots comptar, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia.
El 91.3 Info.
Encetem el segon bloc de notícies locals i parlem de cultura, perquè l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell va presentar el passat dimarts la seva nova web, www.espectadorsripollet.cat. Amb aquesta nova adreça, els usuaris podran obtenir informació sobre els espectacles programats, sobre la resta d'activitats generades per l'entitat. La seva responsable, Pilar Castillejo, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio les principals novetats.
Amb aquesta web el que preteníem era que l'associació entrés al món aquest del 2.0 definitivament, no? Perquè d'una banda, a més de tenir tota la informació dels espectacles, que això ja ho tenia l'anterior, doncs donem també espai, doncs, a totes les webs aquestes socials, a través del Facebook, de Twitter, i llavors també a través de les altres seccions de l'entitat, doncs també permetem donar informació de les nits de música, de les activitats, dels cafès literaris. Permetem una major interactivitat amb el públic, perquè podrà respondre enquestes, donar-nos opinions. A partir d'aquí també poden fer-se socis, donem accés a la reserva d'entrades, tota una interactivitat que amb la web anterior no teníem.
La possibilitat de reservar d'entrades està previst que es converteixi en venda electrònica en un futur no molt llunyà. D'altra banda, aquest vespre tindrà lloc el primer dels espectacles de la temporada. Eulàlia Humbert, de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, explicava una mica el contingut d'aquest espectacle, que porta per títol Circumstàncies.
Portem circ, que és una cosa que és poc freqüent portar-la, perquè és una mica difícil, per l'espai que tenim en el teatre, però creiem que és una cosa que de tant en tant s'ha de portar. Amb aquest espectacle, doncs, segurament, doncs, intentarem portar altre tipus de gent que no, normalment no ve, que són gent, doncs, més jove, i bueno, intentem això, doncs, que creguin a l'hàbit, doncs, de vindre la gent que normalment no ve. És un espectacle, doncs, familiar, que tant pot gaudir, doncs, la gent més gran com la gent més jove.
Circumstàncies s'iniciarà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i el preu de l'entrada és de 15 euros. Demà dissabte, l'equip de Televisió de Catalunya, que du a terme el programa de ciència del Canal 33, Què, qui, com, visitaran el CIM Molí d'en Rata per fer un reportatge sobre genealogia i genètica. Per realitzar-lo, agafaran com a base la família Renom, un cognom genuïnament ripolletenc, establert al municipi des de fa prop de 450 anys i que ha donat personatges il·lustres com el tenor Gaietà Renom. La trobada es farà al CIM Molí d'en Rata perquè els primers Renom que van arribar a Occitània van ser moliners. S'iniciarà la trobada amb una breu explicació dels projectes genològic, genètic i fisonòmic i es repartirà repartiran uns rètols identificatius de llinatge de cadascú. Així, tots els assistents podran buscar de quina gran branca procedeix de l'arbre genealògic que hi haurà exposat. Seguidament, els genetistes de l'Institut de Biologia Evolutiva prendran les mostres de saliva a tots els homes del cognom Renom. Paral·lelament, l'equip de Quequicom gravarà el reportatge i faran fotografies de tots els Renom assistents per l'estudi fisonòmic. Segons la previsió de l'equip del programa, aquest especial del Quequicom sobre el Renom s'emetrà la propera primavera. El passat cap de setmana, el Centre Aragonès de Ripollet va donar el tret de sortida a les activitats de les festes del Pilar. Les activitats continuaran aquest cap de setmana i finalitzaran el proper dimecres 12 d'octubre. Música i ball, jocs tradicionals aragonesos i gastronomia són els elements de la festa d'aquest any. José María Mur, president del Centre Aragonès, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quines van ser les activitats d'inici de festa.
Bueno, pues las actividades del fin de semana pasado empezamos con el pregón de fiestas y una noche cultural. Vinieron de la Casa de Soria, una rondalla, el director fue el que nos hizo, Pedro Larriba fue el que nos hizo el pregón, y luego pues tocaron canciones habaneras, sardanas, un poco música popular tradicional de Cataluña, Aragón y tal, y después pues bueno, un pequeño aperitivo y ahí empezamos las fiestas. El domingo por la mañana hubo un almuerzo y empezamos el campeonato de guiñote, y luego por la tarde empezamos y se acabó el campeonato de dardos.
Aquest cap de setmana és el torn del campionat de birlos, de guinyote i de dards. A més, també es farà un concurs de truites i de dolços típics aragonesos. El plat fort, però, serà dimecres vinent, tal com ens explicava el propi Mur.
Estamos a las 8:30 con el chupinazo. A las 10:00 hacemos un atraco de honor a la Virgen del Pilar. A las 10:30 iniciamos la procesión desde la sede social hasta la parroquia San Esteve. A la llegada hacemos una ofrenda floral a la Virgen del Pilar. A las 12:00 la misa aragonesa. Y a las 13:00 hacemos una recepción de autoridades y asociaciones. Este año hemos invitado a los llegants de Ripollet con las grallas, que hagan una planta y un baile de llegants. Y a las 2, pues a las 2:30, comida de hermandad. Y luego ya por la tarde, a partir de las 18:00, en el Teatro Auditori, pues un gran festival de jotas aragonesas. Este año viene un grupo de Huesca que se llama Estirpe de Aragonía.
L'entitat que ja supera el centenar de socis compta que en un any més superin el miler de participants en total durant totes les activitats de la festa. A més, des de les festes del Pilar, el Centre Aragonès organitza moltes d'altres.
Sí, nosotros organizamos, hacemos muchas actividades, hacemos excursiones, cenas, campeonatos, pero tenemos unas fechas determinadas. Una es la 5Marzada, que la hacemos el primer fin de semana de marzo, que es una fiesta que trasladamos de Zaragoza aquí. Después hacemos lo que es el San Jordi, que es San Jordi también es San Jorge, Día de Aragón. Después colaboramos con el ayuntamiento en el Estío Alcarré con un festival de jotas, el Festival del Pilar, y luego pues el día 26 de noviembre, que es celebramos el aniversario del centro.
Recordem que el Centre Aragonès està al carrer dels Afores, número 3. El 25 de setembre de 2012 es commemorarà el 50è aniversari de les riuades més greus que ha patit Ripollet. Amb aquesta efemèride, com a objectiu, el Simulí d'en Rata està treballant per elaborar una exposició que aboqui el record de les riuades i que recuperi el testimoni d'aquelles persones que les van viure. L'exposició tindrà tres parts ben diferenciades. Una primera, on es parlarà del context general climàtic i geogràfic tant del municipi com del riu, així com de la situació social i urbanística de la comarca durant aquella època. A la segona, es parlarà sobre les causes naturals i humanes que van provocar les riuades. A la tercera part es recolliran els fets de la nit del 25 al 26 de setembre de 1962, així com les reaccions tant del govern com del poble a aquests fets. Finalment, també es parlarà sobre la recuperació del municipi i la memòria dels veïns i veïnes. Des del Simulí d'en Rata es demana també la col·laboració d'aquelles persones que vulguin participar en l'elaboració d'aquesta exposició, tant per aportar material com per testimonis.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Dissabte, nova ruta de senderisme que forma part del GR2. Es tracta del trajecte entre Rupit i la Riba amb una extensió de 13 quilòmetres. Cal concertar hora de sortida al centre cultural. Organitza el Centre Excursionista de Ripollet. Demà a les 12 els més petits fan dissabte a la Biblioteca Municipal Contes i Cantarelles, una sessió musical amb petits contes molt divertits a càrrec de Rosa Fiter, escriptora i narradora. Per infants a partir de 4 anys, organitza el Patronat Municipal de Cultura. Destaca també l'aniversari de la penya flamenca La Macarena amb un espectacle de canivall al càrrec dels membres de l'entitat. El preu de l'entrada és de 3 euros i l'acte tindrà lloc a 8:15 del vespre al Teatre Auditori. I acabem dient que des de finals de setembre l'Oficina d'Atenció al Ciutadà disposa d'una nova eina que millorarà el servei que s'ofereix a aquest equipament municipal. Amb la instal·lació d'un nou gestor de cua s'ha substituït l'anterior, ja obsolet, que no complia correctament les seves funcions. Aquest gestor facilitarà l'atenció que realitza l'OAC, que atén de forma personalitzada aproximadament 30.000 visites l'any. Recordem que aquestes i d'altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Avui sembla que ha començat un descens important de temperatures que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Tot i que dilluns tornaran a pujar les temperatures, sembla que a poc la tardor avança i ja no tornarem a tenir tanta calor. I fins aquí l'info d'avui divendres 7 d'octubre de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Remei Herrera i qui us parla, Francina Ricart. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo de la web ripolletradio.cat. I els deixem amb un tema musical d'Infate, un dels grups que actuarà aquest vespre al pati del Centre Cultural en el marc del concurs de joves músics. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Cause now I pull me under, baby, cause every time I